tertúlia dels grans.
I 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a Fons, que comencem com cada dimarts de l'any amb la tertúlia dels grans. Fabri, Joan Fàbregas, bon dia.
Bon dia.
Magí Puig Oriol, bon dia.
Molt bon dia.
Pere Pallissa, bon dia.
Hola, bon dia.
Tomàs Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Jordi Franquès, a la meva dreta, molt bon dia.
Bon dia.
Com us trobeu? Bé de salut?
Bé de salut, de moment.
Sí, de salut, bé, però de peles molt poques.
Ara, això sí, tots estem igual.
T'hem fotut de
peles. Suposo, ni una.
Suposo, eh?
No, un, és que estem a l'edat d'allò de si fos o no fos, sí. No, si no fos per això... Si
quan
no
ens deien de peles, com estem, dic, home, de peles de patata bastant bé.
Per què no, no es poseu al costat d'aquest banc que diu que ha perdut tants quartos o no sé què?
No. Perdríem tota la vida, ja.
Prefereixes el banc de plaça Octavià, eh?
Sí, el banc de la plaça Octavià, sí, almenys...
Suposo com una butxaca o altra d'on ve anat.
Sí, deixem-ho córrer perquè no, tampoc ho arreglarem.
Ara que diu que l'ajudaran, pobret.
Sí, pobrissons, ells, sí, l'ajudaran, sí. A caure.
Sabeu amb qui us han comparat avui abans d'entrar a la redacció?
Qui?
Com que sou 5 i avui heu arribat tots juntets, o almenys jo us he vist ja tots juntets, amb la davantera de les 5 copes del Barça.
Està bé.
Besora, César Cubala, Moreno i Manchón.
Ah, això mateix.
No sé, ara qui seria aquí? Home, no hauria de signar vosaltres els papers.
Menys mal.
A veure, Cubala, Moreno i Manchón, no, llavors no. Jo no, perquè quan havia jugat a futbol, jugava de porter. Jo, això de córrer no anava a mi.
Ja no anava llavors.
Jo la porteria i estava. Cubala, Moreno.
Home, amb l'alçada que tens, està bé.
Com home, però els porters no cauen al partit i el que passa més fred.
Què vols dir, sí, això, Magí? Que havia de fer grans estirades, no?
No, jo ja vaig explicar una vegada que jo tenia un cosí germà, pobre que és mort, que fèiem a l'equip al carrer, no? I sempre em triava de porter. I pum. I pim, i pam, i jo. I llavors jo m'avorria perquè ell era molt bo i no s'acostava mai a la porteria. Dic, oi, això m'avorria. I llavors quan tiraven un xut, pum, el deixava passar, saps? S'emprenyava. Canvi de porter, vés cap a l'altre. I llavors quan venia que jugava a l'altra banda, li parava tot.
Bé.
El futbol era una cosa que es portava a les escoles a la vostra època, jugava?
No.
Home, jugaves al pati, potser
sí,
sempre.
Sí, però...
Amb una pilota de drap.
Sí. I a més al carrer...
Embolicada amb cordill.
Sí. No.
Sí. El que vaig anar jo, encara que poc, sé que n'hi havia ben gran que era. Yes.
No, sí. Jo, diguéssim, a formar amb un equip de futbol, no, però jugant al carrer, això sí, no. Però no, vull dir...
Nosaltres si jugàvem a futbol ho fèiem allà.
Disparats molts penals, tu? Havies parat molts penals.
Bastants.
Si els veia venir. Els veia venir.
No.
Ara ha de dir la veritat, Fabri, però... Perquè tenim tot Sant Cugat pendent de si parava penals o no.
Però sí, havia parat bastants. I el meu cosí, com que sabia per on te la fotia, jo patapam, cap allà m'estirava.
Així ja, era una corta.
No,
no, és que hi ha molts jugadors que sempre tenen el mateix estil. I si els enganxes, ja saps això. I com que el meu cosí també tenia aquest, d'això, cap a la dreta, jo, ja ho sé, pam, pam, ja estava. Ara, després hi havia un altre, que me'l... Però vamos, també m'havia parat, sí. Esclar, va, doncs, no hi havia porteria,
futbol, la porteria, no hi
la porteria
no hi
eren dos
sabates o
dos,
que fos.
No, eren dos pedres no aquí al costat.
Dos rocs, per si et tires et donis un bon cop allà.
La sí. Plaça, el carrer, això també no hi havia jugat mai.
Allà
jo no vaig jugar quasi bé gens de jove.
No es va jugar, no jugava mai a la taula.
Així de gran sí que jugava. No,
amb altres coses, amb altres pilotes.
Escolta...
No, és que dèiem això. Que...
No, dic, jo li pregunto si has jugat mai a la taba, tu.
No entrem amb jocs, que l'altre dia ja em vas dir que no podíem parlar d'aquest joc en antena. Jo de moment sóc gran desconeixedor de la taba, però...
Allà a la plaça Barcelona, quan començàvem a fer l'equip per jugar, ja començava a sortir aquella de calcis que tenia vidrieres.
Ja.
Mare de Déu, quines escridassades, perquè més d'una vegada havia entrat la pilota sense obrir la porta.
Sí, no va entrar pel vidre.
Quan jo també ens recordo que jugàvem allà a la plaça, que després el Sala, el pare d'un xicot que està aquí a redacció de periodista, era el nostre entrenador i anàvem a assajar, o sigui, anàvem a entrenar al camp de futbol que estava al costat de la Casa de Cultura.
Sí, en el cementiri.
I, però a la plaça hi jugàvem. I els que ens la tenia molt botada era el doctor Riofrio, pobre home. Ui. Perquè pilota que agafava, pilota que rebentava i pilota que ja no veies més. I després la senyora Balina, la Balina, ah, aquella que feia el cantonada, ai, mare de Déu. I esclar, volies que no, t'aficionaves, pim, pam, pam, patapaf, i anava a trucar. I quan tocava l'entrada del doctor Riofrio, anaves corrents, perquè si no sortia la Minyona ja l'havies vist prou.
Oh, li agradava molt la pilota.
Home, tota la canalla, penso, de futbol, tota la canalla, això del futbol ha sigut ja perpetu. Tota
no, i era allà, allà on vivia jo, que li gràcia, tot en plantes baixes amb vidres, i més d'un... Havien anat a fer punyetes, eh?
Abans d'entrar aquí estàvem parlant de quan escollia el raïm aquí i trepitjar i que totes les cases tenien... Tomàs?
Sí.
El que estàvem comentant.
Sí,
sí. Sí, bueno, per això ja ha passat.
Bueno, quan era la brema...
Sí, sí, temps, no? La canalla d'ara diuen aquí hi havia vinyes.
Sí, no. Diu, això què és?
No, tu li havies dit vinyes i vaques.
Però ja estan de conya, no gaires vaques.
Espera't que quan jo festejava no eren canalla. L'oncle de la meva dona i el pare de la meva dona potser també una miqueta, però de vinyes a Barcelona poques en veien i collir raïm i
fills. Com passa a Catalunya, no n'he vist mai.
No n'he vist mai cap.
No, dir, llavors, què passava? Que quan era l'època abans de la brema, que ja estava el raïm una mica així en condicions i hi havia aquelles figueres amb unes bones figues de coll de dama i tal, baixaven aquí, es quedaven a dinar amb nosaltres, en fi, allò que... I quan anaven a la vinya al·lucinaven, al·lucinaven de allò poder agafar raïm i al mateix temps ja netejar-lo una mica i menjar-te'l i agafar una
cosa. Així el netejaven també, eh?
El què?
Quan ja eren, si eren delicats.
Sí. Una mica.
Jo a la vinya, quan anava al poble, agafava un gatoll i cony cap a dins va.
Home, però bueno...
Ja el netejava baix.
Que li feia una mica així i ja està.
Ja has passat aquells anys que posaven cagamotxo a les vores de les vinyes i ja t'ho hagueren explicat bé.
No, i algunes feien el sofà.
A la vinya que teníem aquí al començar la carretera de Bellaterra,
allà Can Vallet i tot allò,
havíem de fer 5 o 6 passades a vora d'allò,
les primeres de randa,
que hi posàvem cagamotxo, hi posàvem una cosa mangra que quedava tot empastifat.
Jo sé que es deia cagamotxo, no sé si...
No, cagamotxo feia mal de ventre.
Jo per si anava restret.
Feia mal de ventre.
Que si anava restret.
Tu no havies menjat?
No, perquè jo més o menys també
ho
coneixia.
Ja ho sabies, no?
I vaig festejar amb una noia que per anar-la a veure mitja hora vinya quasi bé a banda i banda.
I si no, doncs,
amb això, si algú podia caure, i era el Fabri, que venia de Barcelona.
No,
i si no, teníem avisat.
Jo, mira, quan vaig venir a viure aquí, em sembla que de vinya ja hi havia, l'any 60 ja en quedaven tant.
Encara
n'hi havia, sí, però ja no era com abans.
No, als anys 60 hi havia molta vinya.
Sí, però vull dir que tampoc no era com abans, no?
Sorties tu cap aquí a la part de Collfabà i cap a un costat de l'altre, i cap aquí dalt a Can Revella.
A tot arreu.
De vinya, sí, però com que jo, com que anava a Torroja de vacances, allà, doncs,
allà veies a tot arreu.
Allà, tot arreu que anaves, hi havia vinya.
Aquí, una de les últimes vinyes que hi van haver, per mi, no sé si hi vaig bé, un dels últims va ser el Temerari.
Sí, i de carro també, em sembla.
Ja, bueno, carro també.
I de carro també.
Però la vinya, dic jo, no sé.
La última vinya que he visitat va ser anant a l'Hospital General.
Sí, en allà hi havia.
Can Revella,
sí.
Cap allà.
No, al costat mateix de la carretera,
sí.
Hi havia un centenar de ceps.
Ah, sí.
Jo me'n recordo perquè quan vaig treure el llibre La vinya i el blat,
sí,
m'hi vaig anar a fotografiar allà perquè no sabia on hi havia cap més vinya.
Sí, és que aquí ja pràcticament no hi ha res.
I al cap de 2 anys hi vaig tornar a passar i no hi havia.
No, jo vivia, llavors, quan vaig venir aquí al carrer Montserrat, i a darrere hi havia vinya encara.
I vosaltres on recordeu que era bo agafar una llesca de pa i raïm? Ostres, noi, allò era un bon berenar, eh?
I figues.
I figues, i tant. I sobretot si eren així de primera hora del matí.
Ah, em pensava que si eren...
No, si eren fresques, home, esclar, si toca el sol ja no val res.
No, ja.
Però allò del pa amb raïm, a mi m'agradava.
Jo no, allà on vivia, bueno, vivia la meva dona, bueno, ens vam casar i com vaig viure a casa dels seus pares, hi havia una figuera de coll de dama que, escolta...
Aquestes eren les més bones que hi havia. Aquí,
no havia d'anar cap a buscar-les, a robar-les, no?
Sí.
Allà a casa,
sí, sí.
I agafaves amb el pa, les omplies la meitat, tac, Ale.
Clar, la gent que no vivia en pobles, sí, per exemple, el que deia jo, la meva família a Barcelona, doncs clar, veia les filles a les botigues, allà amb les caixetes i vinga,
o les filles.
Per anar-ne a agafar de la figuera.
A les pageses no. Que anaven a vendre.
A les places, sí.
Anar al mercat de Gràcia, no, allà.
I vas vendre 21 anys.
Allà, diguéssim, on està baixant el tren,
sí.
El mercat de la Llibertat. La Llibertat, és així. Llavors hi havia la Travesseria Central, que és la travessera, però més cap endins.
Sí.
Allà havia tingut una parada la meva mare.
Allà també hi anaven pagesos de Sant Cugat, allà. Sí, no sí. Tants, perquè aquí a Gràcia quasi tots érem de Sant
Cugat. Sí, sí, sí.
La meva sogra venia a la plaça, que potser no hi havia gaires pagesos que anessin aquí a Sarrià.
No gaires.
No. Però jo, la meva sogra, no llavors gaire. La de Cal, allà al carrer de la Riera, de Cal...
Potser a Sarrià...
Calenter?
També.
Calenter.
Calvira de Calenter.
A Sarrià potser perquè encara també hi havia camps per allà, eh? No és com a Gràcia, que Gràcia...
No, no.
És que Calenter que anava, llaurava, ella mateixa llaurava, portava
el carro... I carregava els barals, ella
més, sí, sí,
amb més força que
era un tros de dona, per això, eh?
Sí, però ho va pagar-ho, per saber.
Sí. Sí, bueno, clar, tots els esforços.
Mira, jo,
a la llarga surten, eh?
De la família, les tres germanes de Can Vallet, doncs també feien les feines igual que un home, però van pagar-ho totes tres.
Ah, llavors tot això va sortint, eh?
De què?
Amb els esforços, perquè...
Els esforços surten.
Carregar les...
Una dona té més pèrdua que un home. Sí, i, per sí, tant, sí. No pot ser. No poden fer la mateixa... força i treball que un home.
Bueno, avui en dia jo, com que tanta gimnàsia i tanta cosa, em sembla que també hi ha...
No, però són coses molt diferents. Són coses molt diferents.
No, home, esclar, el camp...
La
el
feina
camp,
del
jo,
camp...
Jo no hi he treballat mai, perquè només anava a Barmar quan anava al Torrall, però el camp, jo... Per mi, és molt pesat treballar al camp.
Fent el camp és més dur.
És molt
pesat. Bueno, ara
ja no tant.
És diferent.
Però abans havia de ser pesadíssim.
És igual que el Jordi, que és un pare que feia de forner, aviam si vull dir els que fan el pa
que
treballen igual que em treballava aquell.
Que va. A les 10 de la nit ja sí, començàvem a fer la pastarada per l'endemà, no?
Primera que quan es carregava els 50 quilos de farina a les costelles, els 100, ara ho hauria fet amb carretodents d'aquells de Sorrents i tal i que qual. I haguessin entrat ja una pila de 50 sacs amb un toret d'aquells.
Amb un palet.
I vull dir que, esclar, és diferent. I pastar, clar, jo no sé com
diferent.
Ho feien abans el pastar del fang, el pa i pastar-ho.
No, amb màquines ja fa anys. Sí, no, les màquines ja eren, però feien...
De totes formes, el que sí que encara recordo és que hi va haver una època en què marxava la corrent amb molta freqüència i et podies passar tota la nit sense. I llavors, alguna vegada, ens havíem trobat, el meu pare, jo i el Guirau, que venia a treballar a casa, doncs a fer pastades de 100 quilos.
A mà.
100 quilos de...
A mà.
I anava fent aquí, i també es posaria.
I ja ens havia passat, això.
Això és el que devia fer cada dia, no? Aquests 100 quilos de pa per
no, normalment per es feia dues, com a mínim dues fornades, vol dir que eren gairebé 200 quilos.
Però el que jo admiro, bueno, me'n recordo, que és que el pa d'abans no és com el de cara.
Home, no, clar que no.
No, vols dir que el pa d'ara no és com el d'abans.
Clar.
Al revés, no, això mateix.
El pa d'ara no és com el d'abans, no, perquè el pa d'abans el tenies 3 o 4 dies i te'l podies menjar bé.
Sí, home, sí.
Els que feien a casa...
A casa en feien cada 8 dies de pa.
Sí,
durava tota la setmana.
Pa, ara compres pa. El dematí, a la nit el menges i el llençaries.
Vas a un forn, pa de sègol, pa de llavors,
pa d'olives,
pa de xocolata. Ara estan estudiant a veure si em poden fer de blat.
Sí, perquè... No. Abans era de blat.
Bona, Tomàs.
Ara no. És veritat, això.
On aneu a comprar el pa, vosaltres?
Al forn.
Però quin? Podem dir noms o no?
Sí,
home, al carrer Santa Maria nosaltres anem. Mengem molt poc pa, eh?
Parles en nom de tots?
No, jo parlo...
A casa, en nom de casa, com que has dit nosaltres...
Al carrer Santa Maria?
Nosaltres, la dona i jo.
Sí.
Som dos, som nosaltres.
Sí, tant.
Però ell diu que menja poc pa.
Tomàs, anàvem bé fins avui, una mica més a prop del micròfon.
Avui dia forns, mira, entre el Vallespa del carrer Major. Ai, el carrer Major. El Vallespa que està per
tot arreu.
El Vallespa que està aquí al carrer Major.
El Vallespa fabrica pa per tot, a les forns. Llavors cada un feia el seu.
I per fora d'aquí també.
Sí, també.
Però bueno, és el que diem ara. El pa d'ara no és com el d'abans.
No, que va.
Perquè jo també, a casa de la meva mare, clar, el meu pare collia blat. Se'n venia uns quants sacs i els altres per la cosa de... particular, no? I la meva mare, catacrac, anava allà a Cala Juana, que em dèiem a Cala Juana, allà a la plaça Barcelona, que tenia un forn, tant hi portava les coques de Sant Joan com hi portava el pa de cada dia. I, cony, esclar, aquell pa estava dues setmanes i encara estava
tou.
Ara, era una molla que dius, molt més estupida.
Nosaltres una molla que... vam arribar...
Aquestes noies d'aquelles deies...
Vam arribar a fer un forn a casa.
Ja.
Sí. Cuíem poder una vintena de pans de quilo i tot el barri venia a fer pa a casa.
Sí. Mi mare feia també d'aquests grossos així i llavors feia que en deia unes garlandes que era com si fos un
rosco.
Però, sí, bueno, per què era bo? Perquè el dia abans encara menjaves pa de la setmana anterior.
Era això.
I quan menjaves la garlanda acabava de coure.
De fer, sí.
Però saps què passa? Que... Jo me'n recordo.
Jo quan veig en el...
la crosta d'abans, tu menjaves la crosta i feia crosta. Sí. Però és que ara la crosta d'ara és molla, o sigui, no serveix per res la crosta. No sé per què diuen crosta, perquè és més tova que la molla.
Depèn, perquè amb això que heu anomenat el Tomàs d'aquesta classe de pans que es venen als forns ara, jo allà sota casa, que també és del Vallès Pa, en tant vaig estar, em van oferint aquest, que és, havien arribat a oferir-me un pa de catedral.
Que hi havia hòsties a dintre.
Sí,
I havia de ser gran, també, perquè les catedrals acostumen a tenir un volum...
Algunes barres així i pans rodons que tenen noms estranys. Això que he dit, m'ha fet pensar en lo de la crosta. Vaig comprar dues vegades m'he trobat, en dos pas diferents. La crosta, no poder... Això que tinc la boca bona jo, de dura i forta i gruixuda.
No, però...
Abans no,
i tot
abans...
i així no, Magí?
No.
I tot i així,
la crosta...
costa.
Sí.
No, la crosta d'ara és això que dius tu. Jo la crosta d'ara...
Depèn dels pans, el
no,
que deia.
No, depèn dels pans, no, depèn de que no es fa bé la crosta. Perquè jo menjo pa torrat d'aquests de Bimbo, i me la menjo bé. Sí. Crec, bé. No. I llavors també tinc Bimbo d'aquest, sense torrat, de
pa de motlla.
Sí, però en diuen de Segonet, no, de Segonet, home...
I el prens integral?
Integral, sí.
Integral.
Jo és l'únic pa que menjo. A la nit, si menja, el meu fill em fa algun plat d'això, menjo aquest tou, que va bé. I si a la nit dic, mira, avui em fotré una mica d'un pernil, agafo els tots aquests de crosta i m'ho menjo la part de bé.
El pa integral d'ara tampoc no és el pa de segur d'abans, eh?
No, però és bo.
El pa de segon
abans. Jo crec que m'aniré apuntant les receptes del que menja el Fabri, com es cuida per arribar a la seva data en aquest estat de conservació.
De totes formes, si t'agrada el pa, aquest que menja ell, el Bimbo, deixa-l'e, perquè és qualsevol cosa per pa, no.
Clar.
Això em parlo una mica i vaig ser quants anys forner.
Tu saps que estàs... Mira què diu el Jordi, Fabri.
Un bon propano.
Una cosa és que el
pagi bé... Prefereixo menjar aquest Bimbo tou que no el pa del forn. Perquè té de tot menys farina bona.
Li recomanes algun forn ara mateix al Fabri a la nostra ciutat?
Bé, jo...
Tenim el Turris, que va arribar fa un any.
Jo havia portat una vegada un pa d'un poble que es diu l'Entorn, que era on feien aquelles forques que es feien servir pel batre, i em recordo que una vegada li preguntava al noi, li va preguntar a un company que anava amb mi, què hi poseu aquest pa? Perquè era d'aquest que al cap de la setmana era perfectament bo. I se'ls va quedar mirant i mica somrient i va dir, suc de munyeca!
Suc de munyeca.
Això és el que hi posaven.
Sí, sí.
Vol dir que...
Saps, normalment aquests pans que diu el Fabri que es porten moltes grasses.
No, que no et porta...
Sí, home,
però el Bimbo és una mena d'invent que...
Clar, home, vull dir...
Però i aquests pans que fan... Els bars ara tenen unes màquines, compren unes... les barres amb la farina pastada, no sé
ja, com ja és, ve, sí, aquest que compro jo no porta,
això mateix,
no porta grassa,
tots porten,
però no val, aquest pa,
no
val res,
perquè ho noto jo, i a més porta la recepta,
porten sal, porten grasses i porten
no, grasses no porta.
Si no mira els ingredients i
no, ja ho dic, no em porta,
sí,
i cada uns anys enrere, encara quan sortíem amb la dona, sabíem trobar en diversos pobles gent que encara feia un pa que era de veritat, passava algun bren, com havia passat a Das.
Això és com els embotits.
Hi havia un forner que a l'estiu la gent que estava estiuejant per la Cerdanya a 10 i 12 quilòmetres, tothom anava allà a buscar el pa. Ahir que si n'anaves l'hora quedava sense.
Amb aquestes coses passa inclòs amb el pa.
Això es va acabant, saps? Perquè és que aquella manera de treballar és més dura.
No agafes uns embotits d'aquesta partida, de la part de Girona, a part de la Cerdanya, tot això, uns embotits de Besalú mateix, uns embotits de nassos. que no porten tanta grassa com els d'aquí. Aquí els atoforren massa de grassa, i aquests altres embotits són més carns, són més carn de porc, i és més, porten alguna mica de grassa per emorgir, però vull dir, no tanta com aquí. I es nota amb el gust i amb tot.
Jo quan vaig estar a Set Cases, vaig anar amb un forn i vam comprar pa, i em van servir també pa, i vaig anar a comprar-la, dic, on te'n compren? Diu, el forn. Un pa, pa, pa. Jo li vaig dir, escolti, dic, em vaig comprar no sé quants, eren barretes així, dic, vostès me'l podrien enviar per correu cada dia del Prat del Vallès.
Amb un sac.
Va posar a riure. No, no, però, escolta, vam arribar a casa, cap 3 dies o 4 encara estava tu.
Encara si hi haguessin les borges blanques o arbeca, podeu donar pa de ronyó i jo us el recomanaria, saps?
Arbeca.
I a Borges.
Doncs espero que els oients vagin apuntant aquestes recomanacions, perquè jo sí que ho estic fent. Sí.
El Joan Llames s'emportava 15 o 20 i els posava al congelador perquè no hi havia...
Pa de ronyó, li direm a l'amic nostre, el Jordi, el comptable, que arbeca, que ens emporta un dia un... Un pa de ronyó.
Sí,
són pans petits, eh?
Ja. Pere, no crec que faci falta ni que li diguis, perquè el Jordi sempre està connectat 24 hores amb la ràdio.
No, però
per tant, ens estarà escoltant des dels seus espais.
El que a vegades ens va portar, què ens va portar?
Oli, un oli boníssim, eh?
Doncs el proper cop que porti el pa i l'oli.
Un oli boníssim, eh?
Esclar, per això hi ha les arbequines.
Això és gust d'oli.
Penses que són les arbequines?
Això és gust d'oli, eh?
Sí, bueno, allà al camp de Torroja també n'hi ha d'arbequines. Són petites.
Va fer el disbarat de portar-nos oli i escolta'm.
Oh, quin oli, tu.
I ara li direm el del pa de ronyó que diu el Jordi, eh?
Sí, direm, porten 3 o 4.
Home, ell hi va molt, hi va moltes vegades,
sí, no. I també passa que normalment vegi d'hora o tinc l'encarregat, perquè si vas mica tard ja l'han acabat.
Ja, és possible.
Pues que l'encarregui el dilluns per el diumenge que ve.
Sí, no, home, ell hi va molt perquè és d'Arbeca el Jordi, i va molt cada setmana, moltes vegades hi van. Té els germans i té la família allà també, i llavors hi va i li diem, escolta, que el Jordi Franquesa ens ha dit que hi ha un pa de ronyó a Arbeca que... Porten 300 o 400 quilos, a veure, ja ho guardarem.
Li haurem de dir ronyó d'Arbeca, no el teu, eh? No.
I per què n'hi diuen? Perquè té la forma de ronyó.
Sí, és un pa...
Sí, deu fer una forma així, no? Deu fer una cosa així.
De rodonit, sí.
Aquí el que fa encara, que està bastant... És el Turris, aquest forn de pa que hi ha aquí, el Francesc Moragues.
Amb en Xavier Barriga.
Sí. Fa un pa que encara, segons quins pans, dius, mira... Potser estan més fermentats que altres, perquè, esclar, la cosa també, com abans, els deixaves fermentar 24 hores i ara potser estan 12 o 8. I, esclar, vull dir, la massa no queda sempre com mínim. I encara, no?
És un pa treballat.
I encara, sí. I aquí el Creixent de Maria, aquest altre, el fornet aquest que hi ha...
El fornet,
sí. Però això és com el vi. Si ara veguéssim amb el vi... treballat a casa com abans, premsat, reposat a la bota, potser no el trobarien tan bo, perquè ara el vi d'ara que venen, per molt bo que sigui, no deixa d'estar arreglat.
Està refinat.
Nosaltres, ja me'n recordo que jo de bons anys havia 7 o 8 anys, i el meu pare tenia un amic que era cirurgià, era el doctor Corbera a Barcelona, que havia allà al carrer Ausias Marc, encara sembla que el vegi. I aquell home em va operar a mi, quan tenia 4 anys jo, de la fimosi. A casa seva mateix tenia una sala i tenia la seva infermera, i em va operar allà mateix. I va operar a la seva cunyada, l'esposa del Paret.
Però també de la fimosi.
Sí? No! L'esposa...
Ja anava a dir jo ara.
Mira, li va fer una operació...
Tomàs, la pregunta era bona, però...
Sí.
Li va fer una operació al cap, que sense exagerar, i va treure una taca de sang del cervell amb la llengua.
Però...
O sigui, era un operador, no? I a vegades el meu pare i jo, que es feien abans als pobles, que, va, portem-me aquesta mica de vi al Corbera, que estarà content, que no sé què, perquè, esclar, a vegades havia vingut aquí per la meva comunió, i li agradava l'ambient així del poble, i el camp, i jo, no? I a vegades allò, quatre ous, o, en fi, coses d'aquestes així. I aquell home, com veia el vi, diu, això és vi, això és vi. I això que aquella època encara les bodegues...
No,
encara
però
podíem despatxar el vi
de Sant Cugat.
No, però bueno, el meu pare tenia la vinya a Camp Mercet i feia el vi, però tot negre, tot negre.
Ja.
I arribava a 17 graus,
Què dius
ara?
A 17 graus.
era vi de 17 graus, així, te'n foties mig got i potser anaves a ballar el Pagli Joan.
Si home, doncs Déu-n'hi-do, un vi generós.
Generós, sí.
Però, tia, jo, ara, jo no, he sentit mai dir no sé que el vi d'aquí no.
Era molt...
Aquí, ben, molt... 11 i mig, 12, blanc, màxim 12 blanc, i mig,
blanc.
S'ha acabat, eh?
Aquell vi de 15
i depèn de la zona,
graus,
també.
Aquell vi de 15 a 17 graus, hi havia anys que fodeia 15, 15 i mig, 15,
i devia 16... devia posar
ara,
alguna cosa.
Era una vinya que això ho deien, eh? I és veritat. Per la pendent o quan no hi sigui pendent és igual. Ara, era tota molta pedra. Hi havia molta pedra, era uns trugos de pedres a tota la vida.
Bueno, per això,
i clar, les vinyes
això,
que hi havia molta pedra...
A Torroja, com fort, que hi ha molta pedra, fa molt gra, perquè jo sabia que quan el meu oncle portava el vi allí, quan fèiem el... Jo estava en el d'això, sabia quan arribava ell.
Mira si
perquè
era
el que feia més grau.
Mira si era poderós el vi aquest, i et dic, encara que hagués fet 15-16 graus, que n'hi van portar, perquè havia allò que feien abans els blocs, hi havia les porteries a baix, i baix també hi havia els porters d'aquesta finca, hi havia el metge. I hi vam portar també aquella gent. I quan hi van tornar al cap d'un mes així, diu, escolteu, em vaig veure un got de vi d'aquell i em vaig tirar d'estirar la cadira, perquè em va pujar el cap de seguida.
No, és que aquest...
Per veure menjar aquesta gravació.
Aquest vi, el de Torroja, el vi de Torroja, no és vi per menjar, o sigui, per veure'm, per dinar, això. És molt fort. Ara està arreglat. No el fan, diguéssim, li frenen el grau.
Sembla. Ara quasi ve a 13 i mig.
Sí, sí, però sí. És que abans el vi de Torroja hasta 21 grau feia.
Jo em vaig trobar un de vi de Priorat, que es diu Vinya Carles, i quan el vaig mirar, 14 graus i mig, eh?
Jo vaig estar...
també tela, eh?
Les primeres vacances que vaig fer, vaig anar a la Figuera, al Priorat.
Sí, allà dalt, sí.
I escolta, precisament en el lloc que ens quedàvem a dormir era el president de la cooperativa, que feien el vi, l'oli i tot això. I un dia ens va fer entrar en el celler 22 graus.
Sí, no, és que ara el frenen. No sé com ho fan, però el frenen, el deixen...
Aquests vins així estan forts per menjar...
No.
Massa fort.
Ja, abans...
No. Llavors el passa que aquests vins... els agafen i reforcen altres... Que
sí, són per reforçar. Hi havia molts... Quan jo estava allà, quan anava de vacances, hi havia moltes cubes que venien d'Andalusia a buscar vi allà per reforçar el vi d'Andalusia.
Clar, sí.
Aquí, aquest poble que vaig anar, feien només 3 dies pa. És a dir, que hi havia tan poca gent que no sé si era el dimarts, dijous i dissabte feien pa. Ja no en tornaven a fer fins la setmana
següent. A Torroja passava igual.
Sí, feien, bueno, clar, aquests pobles...
Feien dos o tres cops a la setmana i prou.
Com vam marxar, ens en vam emportar 4 o 5. Bueno, vam disfrutar.
Però és que aquest pa, quan és així, dius, això és pa, el regues així amb una mica d'oli, li fregues una mica de tomàquet i més una mica d'oli, cony, i dius, hòstima... És que es nota el gust de la farina, el gust del nus. És diferent, no sé què és, però és diferent, clar.
I no has menjat mai pa, raïm amb pa?
Home, pa, raïm i anengada.
Ah, on sí. Estaves tu al principi d'aquesta tertúlia?
A Reus.
Doncs sí que ho sembla, perquè pa amb raïm és el que deia el Pere Cabrera.
No, però és que llavors jo volia dir l'arengada.
Però pa i raïm i l'arengada...
L'arengada anàvem al tros, i el meu oncle portava l'arengada.
Pa, raïm i l'arengada.
Treia d'això, i escolta...
Boníssim, eh?
El contrast de l'odor dels salats és boníssim.
I pa amb llard.
I pa amb llard, i tant. I pa amb oli, i després a sobre...
Sucre.
Que ja n'hi havia aquella època, una mica de Colacao per sobre.
No, però...
I quedava així com allò, com si fos una ocilla de callar aquesta que hi ha ara.
Ara us explicaré...
Aquí la meva generació ja havíem arribat.
Una anècdota que em va passar a mi quan t'havia de 16 o 17 anys. Llavors anava a cantar a un coro. I quan arribava la nit, esclar, tots dormien. Jo anava a les gerres de Tupina, que en deia, que sí? Havia fet el porc... I anar pillant d'allà trossos d'això, de llumillo...
Ostella, llumillo,
sí. Amb el llard, sí.
I un dia, quan ja el pot era bastant avall, es tiro un ratolí.
noi no era tonto aquest tampoc, eh?
No t'hi va deixar la pell.
Mira, m'he fotut aquí ja, i l'últim dia...
Ostres, noi.
Devia fer dies que devia estar allà.
No em vaig sucar més, no?
Això que dius tu del ratolí, allò que dèiem del vi, que sortia molt fort, 14, 15, 16 graus, i 17, com et dic, que un cop trepitjat i a baix el cub, les fustes, que ja hi eren, però tapades amb sacs, perquè encara quedés més la concentració a dins. Doncs mira tu si era forta la bravada que pujava, que més d'un ratolí, que allà a època sempre n'hi havia algunes cases, més si hi havia gra, hi havia coses d'aquestes. Doncs havia quedat a sobre, era espaterrat, havia quedat ofegat al moment. I quan el treies, abans de baixar i treure's, havies de baixar un espalmet avall, sí, que si s'apagava no baixaria.
Sí, havies de posar per netejar un cub, havies de baixar l'espalmeta i no baixis, després.
No baixis perquè t'hi quedes, eh?
Tant això com els dipòsits de xena de mercaderia.
Sí, també.
Igual. Sí.
Hem parlat de pilotes, de pans, de raïm, de vi, de gombreny, de das...
I de nengades.
De nengades, de beca... I tot des de Sant Cugat, des de l'estudi Ramon Bernils.
I de raquetes trobada dins d'un cub.
On donem per conclòs a la tertúlia dels grans. Magí Puigoriol, moltes gràcies.
De què havíem de parlar avui?
Doncs mira, portava aquí un guió amb temes com ara teatre... Talent Sant Cugatenc, La Unió, que avui torna a Maragall a casa després d'haver estat 9 mesos representar-se a Barcelona a la casa d'Arxiu Joan Maragall. No sé si algú de vosaltres ha passat a anar-hi aquest vespre.
Avui ho fan?
Però vaja, que ha estat molt entretingut. Avui mateix.
Què fan?
Aquest Maragall a casa.
Maragall a casa.
Aquest Maragall a casa, jo vaig tenir ocasió de poder-hi anar.
Vas anar a Barcelona, vas baixar a Pere.
L'actor que la va fer, fantàstic. Que per cert, no sé si ho puc dir, és el mateix que vindrà aquí a fer el mes de juliol amb una sèrie de gent d'aquí a Sant Cugat.
Maricugat.
El Màrtir Cugat.
Vindran gent a Barcelona?
Sí,
ja la van fer, jo la vaig fer amb ell.
Els farà als claustres.
Doncs repetirà. On m'he quedat? Pere Pallissa, gràcies. Tomàs Grau, gràcies. Jordi Franquesa, moltíssimes gràcies també.
Gràcies a tu.
Fabri, fem una pipada i tornem amb el concurs?
Bueno.
Els oients ens esperaran, han d'entendre-ho.
Que esperin assentats.
Perquè la publicitat no la podem eliminar, que si no, passàvem directament al concurs del Fabri.
Sant Cugat a fons, el magazín.
Per fi.